Doncs, sens dubte, serà un dels noms del cap de setmana i un dels concerts més esperats de l'any. Avui parlarem a l'Àgora també de Bad Bunny.
Debí tirar más foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo las veces que pude.
Comença, de fet, gira avui a Europa amb dos concerts, avui i demà a Barcelona. Després anirà fins a Madrid, on farà 10 concerts més i per tots ells ha venut 600.000 entrades. Ens acompanya també avui Jordi Bianchotto, un dels millors periodistes musicals del país, del Periódico. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I aniràs, i vas avui o demà?
Avui, avui.
Avui, avui, sí, avui. El primer concert.
Sí, efectivament.
I amb expectació? Amb...
Sí, molta, molta, sí. A veure, jo haig de dir que el reggaeton no, en principi no ha sigut aquella música que ha caracteritzat les meves escoltes a casa.
Ni les cròniques.
Però el fenomen és realment impressionant i, a més, musicalment també, en els últims discos sí que m'he fixat una mica l'evolució que ha fet, de treure el reggaeton del nínxol tradicional i dels patrons rítmics i lírics també, als quals estava ficat, i expandir-lo, no?, i barrejar-lo amb altres coses i anar més enllà, i crec que l'últim disc concretament és un disc molt apte per gent que tingui prejudicis cap al reggaeton, precisament.
Sí? És a dir, aquells que no acaben d'entendre o no acaben d'entendre Bad Bunny, per què és un fenomen mundial?
La capa de que correspon al fenomen té a veure amb l'orgull col·lectiu de la comunitat llatina, global. Ha elevat la moral dels llatins de tot el planeta, de fet. No només hi ha dels porto-riquenys, que sembla ser que hi ha com una psicologia col·lectiva dels porto-riquenys que se senten menys tinguts tradicionalment pel tracte rebut de la metròpoli, haver sigut una cultura maltractada, la cultura popular de Puerto Rico està com en un nivell com d'un cert complexament històric. Llavors arriba aquest home i eleva tot això, i per extensió, a més hi ha un contagi al conjunt de la comunitat llatina que troba aquí un orgull renovat, no? I episodis com el de Bad Bunny a la Super Bowl de fa 3 mesos, doncs, són un cop d'efecte impressionant.
Que és d'on partim, no? És aquella imatge del Super Bowl on vam veure realment una crítica molt clara a les polítiques d'immigració de Donald Trump, no?
Clar, és que fixem-nos que aquesta gira, que és una gira espectacular d'estadis en grans quantitats, no passa per als Estats Units. I ell va dir que l'argument era perquè no vol facilitar detencions massives de llatins als Estats Units de Trump. És un argument que podem debatre si és una estratègia o què és, però bé, aquí hi ha una fricció, evidentment, i un enfrontament al que representa aquesta Nord-Amèrica de Trump.
Tampoc és habitual artistes com ell que es polititzin tant, no?, d'aquesta forma.
Clar, per això també és una revolució dintre del reggaeton, no?, un gènere estigmatitzat per tractar coses banals, frívoles, eròtico-festives, i de fet resulta que en els últims discos, en els dos anteriors ja hi havia cançons, una com El Apagón, per exemple, que parla del que passa a Puerto Rico quan hi ha un huracà i que es queda tot el país sense llum, hospitals inclosos, i en el nou àlbum també hi ha molt d'això, hi ha crítica a la gentrificació, a la venda del país, al dòlar... És una música narrativa, diguem-ne, que als catalans també ens pot sonar una mica, no? Tot això de la gentrificació, etcètera, no? El que estem venent al país, què està passant amb Barcelona, què està passant amb San Juan de Puerto Rico, que els barris que eren històrics i deprimits s'estan convertint en guetos elitistes, de luxe...
Potser està ocupant com una mica l'espai del rap d'abans, no? Més de denúncia social...
En certa manera, sí.
Un retrat més social.
Exacte. I de fet, per exemple, en l'últim disc, també una cosa molt interessant és que també incorpora gèneres populars de Puerto Rico, i n'hi ha un concretament, que és la bomba, que és un perfecte desconegut per nosaltres, no? I que és un gènere musical que està molt associat a la crítica social, precisament, i a la crònica. Té les seves arrels a l'era de l'esclavatge, fins i tot. I era una música, molt percutiva, i on es colaven històricament missatges que tenien a veure amb els esclaus, amb com fugir de la plantació, coses d'aquest tipus, no? I que Bad Bunny es fixi en aquest tipus de ritmes, amb aquesta història, aquesta narrativa, és molt significatiu, incorpora la modernitat, això.
Que també és curiós perquè, clar, estem en un moment tan políticament polaritzat que fins i tot en aquest espai, que és la música, doncs hi entra amb aquesta força, no? I això té un missatge molt, molt potent. Quan pensem en reggaeton, això potser també els que som una mica més ja antics, la primera cançó que ens ve al cap és aquesta. Clar, la gasolina, no? Que és com me gusta la gasolina, dame más gasolina. Aquesta era la imatge que tenim del reggaeton, una cosa més masclista, més enrocada en aquests patrons que dèiem, no? Aquí. I aquest és el punt que es trenca amb Bad Bunny, no?
És que fa 20 anys, això, ja.
Per això et dic que ja tenim una edat.
Parlem del reggaeton com si fos un fenomen modern, i no ho és tant, no?
Però quan va aparèixer, clar, això, el reggaeton, no, el criticàvem per això, perquè no...
Al principi va haver-hi molta preocupació, sobretot entre les dones, per veure que ressorgien i tenien molt d'èxit i prosperaven molt uns discursos que eren d'uns patrons sexuals i de relacions absolutament masclistes. I, de fet, Bad Bunny, ell també té... algunes, al principi de tot, horribles, eh?
Però exactament igual que el Britpop, però que sigui exactament igual que el Dol, no vol dir que sigui.
Ell ha fet una evolució.
Sí, evidentment.
El rap també neix com neix, després arriba Public Enemy i és...
Bueno, i al final ell mateix li dona la volta.
Clar, perquè té una cançó que es diu Jo perreo sola.
Jo perreo sola, que és quan intenta reconciliar-se.
Jo crec que és molt interessant una qüestió que és com la segona gran onada de la música llatina o la música portorriquenya, fins i tot, perquè, a més a més, està, com deien, molt centrat. Jo crec que Puerto Rico és la nova Jamaica, una mica en influència, no?, en això que ha tingut. La primera és la salsa. La salsa fa 50 anys, dels anys 70... Que la salsa, que a més a més s'inventa a Nova York, és un producte explícitament noyorquí, amb la Fania, amb Willy Colón, que acaba de morir aquest any, i amb Héctor Lavoe i tota aquesta gent, i que, si us hi fixeu, surt en un moment on la comunitat negra, una mica després, però on la comunitat negra també està expressant-se per primera vegada d'una forma molt interessant a través del jazz, en aquell moment del jazz, sobretot modal, de Miles Davis. I és molt interessant perquè són dos llenguatges que en realitat s'escolten bastant bé junts. Si tu t'agafes i poses The Hustler, de Willy Colón i de Héctor Lavoe, de l'any 70 algú, al principi del 70, en realitat sona bastant, no és que soni bastant, però és un llenguatge bastant semblant, bastant reconeixible al que estan fent els negres amb el jazz, amb aquell jazz evolucionat, on hi havia també crítica política. Com pot haver crítica política en un jazz sense lletra, no? I n'hi havia, i era molt interessant. Jo crec que aquesta és la segona onada, no? La segona onada d'això. Ell ho fa explícitament. Un verano en Nova York és amb les cançons de la Fania.
Més que explícitament, ho fa militantment.
Sí, clar, vull dir que recorda d'on ve. Sí, que recorda d'on ve. I jo crec que, a més, trenca una mica amb tot el binomi aquest que havia estat la música comercial. És a dir, demostra que es pot ser comercial sent polític, sent...
Perquè tot això que està fent també té molt de màrqueting.
Absolutament, tot. És màrqueting pur i dur. Però que es pot ser comercial sent molt atrevit, sent molt localista.
Molt localista.
Això
també és significatiu.
I en això, i acabo, amb això, a mi em sembla com la cara i la creu de Rosalía, una mica. O sigui, em sembla com que aquest interès per la cosa més popular, més política, més localista, és una mica justament el contrari, diguem-ne, de que ha fet l'altra gran estrella mundial, que és Rosalía, que ha tirat per... Jo parlo 24 llengües, jo vull elevar la música i vull semblar-me una mica més al Belcanto, no? I això em sembla interessant, perquè tenim la Caril la Creu, dos artistes que en realitat són coetanis, vull dir, tenen moltes coses semblants.
Jo no els veig tan caretanis.
Sí, a mi em sembla que el que ha fet Bad Bunny és molt important. Vull dir, és molt, molt important i marca un abans i un després. És disruptiu. I també pel temps en què ho ha fet, Vull dir, que estem parlant d'una dècada.
Me pregunto si ho hagués fet en un altre temps hagués tingut tant d'èxit.
Bueno, això no ho sé.
Segur que no. No,
vull dir que avui ser antitrampista és el millor que et pot passar.
No sé, jo... Si fos un dels agraciats que fa 9 anys va anar a una discoteca desconeguda de Lleida a veure Bad Bunny, dels que fa 9 anys actuava en una discoteca de Lleida, doncs, hòstia, em guardaria la foto i me l'emmarcaria i tal. Jo crec que és disruptiu perquè ha aconseguit ser consciència des de la perifèria. Vull dir, jo sé que és una comparació arriscada, que hi haurà molta gent que ara... em farà de haterisme, però jo el comparo amb Bruce Springsteen. Vull dir, el que passa que lo de Bruce, per mi, és molt més fàcil.
Sí.
O sigui, ser consciència des del cor dels Estats Units
Sent americà.
Sent americà, sent...
Cantar als perdedors.
Sent un cantautor, diguéssim, de rock clàssic, amb una masculinitat molt clara, diguéssim, molt, molt reconeixible. I ser consciència des de la perifèria llatina, des de la diversitat, des del reconeixement i el suport als col·lectius LGTBI, que dins del reggaeton li hem parlat molt del tema llatí, però a mi em sembla inclús molt més important que s'hagi atrevit amb tot això. I això ho hagi convertit en un fenomen mundial, global, però em sembla que és importantíssim. Més enllà, que t'agradi més
el spot,
o menys...
El spot la més important que va tenir va ser quan Trump va sortir a dir qualsevol d'aquí podria sortir ara i cantaria millor que ell.
Sí, sí, sí.
Això va ser una gran ajuda.
Per cert, Jofre Llombart adverteix, Ferran, que si tornes a comparar Bruce Springsteen amb Bad Bunny, incendiarà la corporació.
No m'estranya.
Que potser ens aniria bé, perquè a vegades uns incendis van bé per...
No m'estranya, perquè Bad Bunny és un artista molt més important que Bruce Springsteen.
No hi ha ningú més important. Sí, que
ara mateix té una transcendència superior.
I probablement, històricament, sí. També quedi...
Ui, això seria més discutible,
Ara deixa'm un moment, Jordi, vull que avui anem un moment cap a l'Estadi Olímpic, a Montjuïc, allà hi tenim la Marta Viana. Marta, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard.
Ens deies fa una estona que hi havia unes 250 persones fent cua.
Sí, 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 aquí realment no pare d'arribar gent, veiem cadires de càmping, que hem vist tendes de campanya, molta gent arribant amb bosses de menjar, també hem vist molta gent que estava estudiant, perquè recordem que és a poques exàmens i per tant, si no és avui perquè se salten la universitat, doncs potser dilluns o dimarts tenen examen. Hem fet ara, de fet, tota la volta pel el que és l'estadi d'aquí de Montjuïc i hem vist a tots els accessos realment a moltíssima gent fent cua, gent fins i tot amb parasol, que perquè el sol d'aquí poques hores doncs ja començarà a apretar, penseu que el concert a les 8 del vespre, per tant encara queda força estona perquè comenci, i hem parlat amb alguns dels fans que ens deien com han passat la nit aquí i sobretot què té Bad Bunny per atreure tantíssima gent.
En principi, com som dels primers, tindrem un early access que entrarem sobre les 4:30, llavors la meva mare vindrà a buscar totes les coses i ja està, quedarem amb els mòbils, la bateria portàtil i que es digui el que es digui.
Jo crec que és la vibra, que se asocia mucho a cosas festivas o alegría, y ahora muchos mensajes que da, que también yo creo que han llamado a mucha gente, cambios en los géneros, ¿no?, que ha ido haciendo y puede englobar a más fans.
I llavors ja venim tots preparats amb l'outfit i el menjar i ja per quedar-nos aquí tot el dia fent la cua fins a les 8.
Què espereu del concert d'avui?
Uf, doncs estem molt emocionats i jo crec que serà un dels millors dies de la nostra vida, perquè ens agrada molt Bad Bunny i portem molt de temps esperant aquest dia.
I nosaltres estem fent la cua des del dijous a la nit perquè nosaltres anem al concert del dissabte.
Què té Bad Bunny perquè feu 3 dies de cua?
Les cançons i sobretot la seva germana, que la seva germana és superfan. Sí.
Aquí, Marta, suposo que hi ha una logística i organització considerable ara mateix, no?
Sí, penseu que almenys per el dia d'avui, per la nit d'avui, s'esperen unes 57.000 persones aquí a l'Estadi Olímpic, que és gent de Barcelona, de tot Catalunya, però també gent d'arreu del món, que el que volen fer és estar en aquest primer concert de gira per Europa a la ciutat, i per tant una ciutat que també es prepara. De fet, també hi ha organitzat també un servei d'autobusos llançadora per pujar i baixar de l'Estadi Olímpic, em sembla que és des de les 4 de la tarda fins a les 8, que és quan comença el concert. Després també hi haurà uns autobusos que ens baixaran fins a Plaça Espanya, però crec que qui millor ens pot explicar doncs tota aquesta logística és Natàlia Garriga, que és la directora de l'Anella Olímpica. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, vostè anirà al concert?
Home, i tant, no? Nosaltres no només anem al concert, nosaltres treballem en el concert, en tots els concerts, per tant, hi serem, i normalment no els gaudim tant com el públic, perquè no hi podem ser veient-lo, sinó que veient que tot estigui passant i que vagi bé.
Què suposa per Barcelona que es faci un concert com aquest i que un artista internacional com més Bad Bunny triï la ciutat de Barcelona per començar precisament la seva gira?
Doncs representa moltíssim. De fet, el que ens fa és que ens posiciona el mapa tant a Barcelona com a Catalunya en el sentit d'aquesta tria, no? I aquesta tria no és òbvia, i no és òbvia en concerts d'aquesta dimensió, i aleshores el que vol dir és que hem de tenir els equipaments molt ben preparats, hem de ser al primer nivell per tal de que puguem ser triats, que és el que ha passat, i per tant estem molt contents.
Clar, a més això, Natàlia, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Imagino que és un privilegi. Clar, Rosalía fa poc, ara Bad Bunny, el papa d'aquí res, és a dir, realment això és un esdeveniment bestial. O sigui, Barcelona i l'Anella Olímpica estan al centre del món.
Doncs sí, sí, n'estem molt satisfets i ho estem notant. De fet, hi ha hagut un increment espectacular de la música en viu i dels espectacles de gran format en els darrers anys, sobretot després de la pandèmia. Crec que podem dir que l'Anella Olímpica estava sobre els 100 esdeveniments abans de la pandèmia i aquest any passat vam tancar amb 204. Per tant, realment estem en un moment de moltíssima activitat. Més enllà d'aquests tan coneguts o que tothom veu, estem en els tres espais, que són tres equipaments, tant l'estadi com el Palau Sant Jordi, com el Sant Jordi Club, que no és petit, que són 4.600 persones i que també costa omplir, i per tant estem, jo crec que és un moment molt dolç.
Però quant de temps es triga a organitzar un concert com aquest? És a dir, quant d'antelació es prepara?
Bé, de fet, les reserves, nosaltres obrim reserves 2 anys abans. Per tant, perquè sobretot els internacionals, tot el que fa tota la ruta, la decideixen doncs amb molt de temps. Jo crec que aquest va ser fa 1 any i mig o 1 any i 8 mesos, per tant, amb molt i molt de temps. I després ells arriben molts dies abans també, i de fet l'equip, sobretot el de producció, està treballant des d'un parell de mesos abans, veient com es fa la implantació, quin és l'escenari, com arriben, i després que aquesta implantació estigui ben feta, perquè estigui dins doncs, no, tota l'operativa de l'Anella. Hi ha moltíssima feina de moltíssima gent, molt temps abans, evidentment, sí, sí.
Perquè Bad Bunny és el més complicat. I és, clar, Rosalía, per exemple, era una posada en escena, tenia molt bonica, diguéssim, amb els seus elements, però era més simple, no?, que altres concerts que hem vist, com, jo que sé, Beyoncé, per exemple. O Bad Bunny, diries que és el més complicat i espectacular que heu fet fins ara?
No t'ho sé dir, però l'any passat també vam tenir Billie Eilish i jo, Lady Gaga, que eren uns grans espectacles, eh? Vull dir, uns grans espectacles amb unes grans escenografies, i avui, jo crec que avui tampoc no hem de desvetllar res, com a mínim jo, que no som que em toca, però sí que ja heu vist imatges segurament per molts llocs, i ja ho veureu, però sí, serà un gran espectacle, és evident.
Quant de temps, és a dir, ara per la gent que s'ha de moure, diguéssim, alguns consells que vulguis donar de mobilitat, perquè és que arribin amb el temps més just, diguéssim?
Doncs sobretot que pugin amb transport públic, que arribin fins a la plaça Espanya o al carrer Foc, que des de la plaça Espanya hi ha unes escales mecàniques també, que a vegades la gent no les descobreix, que són 12-15 minuts, que arribes a la davant de l'estadi i que funcionen molt bé, perquè hi ha un moment en què l'arribada en cotxes, doncs la muntanya col·lapsa, i per tant no assegurem que aquesta arribada sigui l'òptima. Per tant, sobretot que la major part del que pugui, que vingui amb transport públic.
I ja per acabar, Natàlia, deixem, que sé que tens molta feina, però sí que hem sabut que el Barça en les últimes setmanes han reservat l'estadi olímpic per si ha de tornar d'aquí 1 any i mig a la recta final de les obres de l'estadi. La previsió que fan és que el Barça torni a jugar a l'estadi olímpic?
Nosaltres amb això no diem mai res. Això sempre ho diu el promotor i ho ha de dir ell i s'ha de posicionar ell. Nosaltres tenim unes clàusules de confidencialitat amb tothom, que fins que ells no ho manifestin, nosaltres no podem dir res.
Molt bé, doncs Natàlia Garriga, gràcies i molt bona feina. Que vagi molt bé. Bon concert.
Moltes gràcies. Gràcies.
I gaudeix-lo una mica, ni que sigui una cançó, no sé.
No, gaudirem segur, això segur. L'equip molt, a més, també. Penseu que és un dia molt especial, també, els estadis. En fem molts palaus, fem molts Sant Jordi's Club, però els estadis són molt especials, també, per tot l'equip.
Doncs a gaudir, gràcies.
A tu, adéu. El matí de Catalunya Ràdio.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés. Ja som 11
milions dels socis del... Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
Que et dona per molt, només del 22 al 24 de maig.
Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Embarassada? I què penses fer?
No ho sé.
La Cavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
La coneixes molt bé, oi?
Sí, des que va fundar les Missioneres de la Caritat.
I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
I si la fe m'està abandonant?
La Mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aprovecha que estoy soltero. Single, mírame mal.
En Ferran Espada, Milà Espada d'Oliva, amb Arturo Puente, amb Jordi Cominada i també amb Jordi Bianchota. Per cert, per què ha triat Barcelona, Jordi? Per què diries que Barcelona té aquesta capacitat de que molts artistes estan triant Barcelona per començar les seves gires o per fer aquests concerts?
Sí, de fet, ara la tendència és triar poques ciutats i concentrar concerts, no? I en aquest cas, veient el que ha passat a Madrid, a més, on hi ha una comunitat llatina gegant, no? Es parla d'un milió de persones, no?, acumulats en els darrers temps a Madrid, no? Segurament més que els que hi ha a Barcelona, de comunitat llatina. El més previsible hauria sigut que fessin Madrid només. Si han fet Barcelona és perquè veuen que també que aquí també hi ha un públic potencial molt potent i, de fet, la gira comença aquí, avui, la gira europea comença aquí, Lisboa després i després Madrid i després ja també va a altres llocs d'Europa. Jo crec que Barcelona continua tenint un punx, no?, molt, molt fort, encara que l'atenció en Madrid és molt forta, perquè Madrid està pujant.
Fa dos concerts a Barcelona i 10 a Madrid.
10 a Madrid. Deu a Madrid.
El Metropolitano, sí, no?
El Metropolitano. Mm. Que aquest any val a dir que Metropolitano acollirà concerts que no passen per Barcelona, o alguns d'importants. Bruno Mars, BTS...
A Madrid està apretant fort, tot i que els gravíssims problemes que té, no? Que passen pel Santiago Bernabéu, però que també passen pels problemes de seguretat, per exemple, amb els concerts de Shakira, que està molt en... Està, veurem què passa amb això, perquè en principi la delegació del govern ha dit que o es modifiquen coses i s'arreglen coses, o això no es pot fer perquè podria haver una massacre. Però, bueno, Barcelona continua sent, evidentment, com dèiem, Bianchotó, un escenari europeu de primera magnitud per començar gires. Aquí han, sí, començat gires com la 10-2. Sí, la notícia més internacional, diguéssim, que hem publicat mai, és que l'Ajuntament de Barcelona va multar U2 pels assajos que feia, perquè quan inicies una gira el nivell d'assajos que has de fer és molt superior al que quan ja estàs
prova,
en marxa, no? Ja estàs en rodatge.
Sí, l'aprofites per assajar. Saps,
bueno, el primer concert sempre has d'afinar moltíssimes coses i evidentment, pues, es fan molts més assajos i els veïns de les Corts estaven bastant histèrics. Sí.
Clar, aquí també...
Les exclusives també s'ha de dir que a Barcelona l'any que ve tindrà Olivia Rodrigo, per exemple, no? Que són quatre concerts al Palau Sant Jordi, que són els únics de l'Estat.
Clar, aquí també, quan s'acabin les obres del Camp Nou, veurem què passa també amb l'anella olímpica, no? Perquè entenc que aquí hi haurà més competència per fer grans concerts. Sí.
Bueno, és que l'anilla olímpica, de totes maneres, té unes condicions boníssimes, cosa que ja voldria Madrid en alguns aspectes.
Perquè... Està aïllada, també.
Ah, no? Està aïllada. Pots gestionar l'accés.
Tot i que hi ha moltíssimes queixes del de barris sol, de la ciutat, de com baixa el so, diguéssim.
Que... Puja, jo que estic a l'altra punta, bueno, a vegades m'arriba, imagina't.
Perquè rebota cap a dalt.
Sí, sí. Jo he vist molt a prop. Sí. I
però és gestionable tot el tema de la mobilitat, és més gestionable, perquè hi ha un gran espai, perquè hi ha l'aglomeració es dispersa una mica més.
I falta el transport públic, que en principi...
I després que és un lloc molt agradable.
Sí, el projecte que l'Ajuntament de Collboni ha posat també, sobre la taula.
Que no és el centre d'una ciutat allà...
Sí. Metropolitana, de totes formes, està una mica a desmano.
Sí, està lluny. Està lluny.
Està lluny i és...
Que a Barcelona...
Per això el Bernabéu buscava...
Per això el Bernabéu volia enviar-li la tornada i no el pot. Però vull dir que depèn on visquis, evidentment, però que no és difícil baixar caminant des de Montjuïc i apropar-te cap a casa teva, depèn on visquis, evidentment, perquè això és... A Barcelona encara és practicable, això, a Madrid, al Metropolitano.
Tot i continuo dient que el futur de l'anella olímpica ha de passar per el transport públic.
Sí, evidentment.
O es fa el projecte de transport públic que ara està damunt de la taula, que va anunciar fa un parell d'anys.
Però això tampoc no costaria tant, jo crec.
Bueno, hi ha un acord amb la fira...
La línia 2 ha de perforar la muntanya de Montjuïc, no? Això són uns quants anys, no?
Sí, això són anys.
El metro és difícil, més busos i una mica més de...
Més busos, jo crec que és el propi.
Els que hem tingut alguna... Concerts alguna vegada...
Llançaderes tot el rato.
Trobes que hi ha pocs bussos, en fi.
Exacte.
Però,
bueno.
Jordi.
Tornant al tema del dia, dels testimonials que heu fet ara amb la connexió en directe, m'ha semblat brutal la vibra. Això ho tens tot... Què és la vibra? És perfecte, poques paraules, s'entén tot, fantàstic. Jo no m'atreviré davant d'experts d'opinar musicalment, però sí que explicaré, perquè encara m'estic refent, de quan em van explicar que el reggaeton és una evolució del reggae. Jo... És a dir, teòricament, és a dir... El...
Del dancehall,
val,
en gènere jamaicà.
Ho van simplificar en el concepte de ve del reggae i vaig dir, ostres, no ho veig a venir per enlloc, no? Sí que explicaré per què a mi em va cridar l'atenció Bad Bunny, no? Hi ha molts artistes que tenen màrqueting, que són un referent mundial, etc, que de cop i volta van evolucionant i tots els focus es posen damunt d'ells, no? Això també ho diem molt en comunicació política. El pitjor que pots fer quan tot el foc ho t'escolta és dir ximpum. No? I estem acostumats a que molt artista, molt famós, molt tot plegat, quan li diuen, va, que has cridat tant l'atenció, què has de dir? I et diuen ximpum, és a dir, banalitat, res, no? I aquest senyor, aquest noi, quan a la Super Bowl tot el món li diu, tu què ens has de dir? Ell diu, només hi ha una cosa més forta que l'odi i és l'amor. Aquesta pancarta, en aquell concert, amb centenars
sobretot
de milions...
Sobretot en aquell context, eh?
En aquell context, etcètera, vaig pensar...
Això ho pot dir qualsevol,
això,
però...
Això no està gens malament, eh? Això no està gens malament. I com a anècdota, si m'ho permets, nosaltres quan anem viatges llargs, som quatre al cotxe, la família, i posem una cançó cada un. Llavors, si les nenes se'n van molt a reggaeton i tot plegat, nosaltres contraataquem amb Raimon i Lluís Llach. I llavors, l'equilibri normalment és...
Faràs que odin Raimon i Lluís Llach.
No, però a vegades, quan se'n cansen, fem una cosa més al mig. I vam estar un temps analitzant el reggaeton. I els dèiem, ostres, veieu aquest tipus de lletra, veieu això que no acaba d'anar, En el cas d'aquest, que ara em fas dir una cançó i no te la sabria dir, però totes les que poseu, tots els hits coneguts, són molt coneguts. És a dir, sonen molt. És a dir, realment
s'ha sentit a la ràdio, tot arreu.
Sí, ràdio, sí, a casa, sí, tal, qual.
Al gimnàs, te'l posa tot el dia.
A més a més, hi ha moments que dius, estic escoltant una salsa? És que, perquè, clar, vam començar, aquest senyor va entrar a les cases pel reggaeton, però ara actualment, quan el posen, et veus allò movent una mica l'escaleto, perquè és salsa, és no sé què, dius... Les meves filles, està fent ballar a les nostres filles amb uns ritmes dels nostres pares.
Sí. És que està això... ben pensat perquè t'agradi a tu, a sí, persones com tu, precisament. Sí,
és això, sí, clar.
És trencar el nínxol generacional, és anar més enllà, sí. I això també, segons com, revela un cert acomplexament cultural d'aquesta generació del trap i del reggaeton, que està incorporant coses anteriors, perquè Bad Bunny no és l'únic. De fet, el Tangana ja va fer això fa pocs anys, no? Sí. I tenim el cas de Milo J, per exemple, un argentí que té la insultant edat de 19 anys o una cosa així, i ve del trap i de la cosa aquesta urbana dura, i ara fa música barrejada també amb tango, amb ressons de la música folklòrica de l'Argentina, de l'Argentina profunda, amb instruments, de la guitarra, etc. Aquesta és una tendència. De fet, la mateixa Karol G o d'altres estan barrejant la música urbana.
Un desacomplexament musical, no? També
I reconèixer que potser el seu és una mica limitadet, no? Perquè hi ha coses de trap i de reggaeton, com les havíem entès fins fa poc, que tampoc donen més de sí, no? Que tenen un sostre de vidre, probablement.
És interessant. Necessiten altres coses.
En la part de, no, més política, com la connexió que sempre hi ha estat i com després es manifesta molt amb Calle 13, no? I amb Residente. Sí. Això és molt interessant, perquè, evidentment, quan tu li poses el micro a aquest home, el que té a dir és que ja ho va dient, ja ho havia dit, no? I jo crec que és una mica deixeble políticament de, no, de Residente. Crec que han fet diverses coses junts, vull dir, que és un dels artistes puertorriquenys més polítics de les noves generacions, tot i que Donidó, Calle 13 deu tenir 20 anys, també.
Clar, exacte.
Sí.
I hi ha aquesta dimensió que deies tu també d'ídol del tercer món, una mica, no? Sí. Que també connecta amb Bob Marley i també amb el que havia sigut Manu Chao, també.
També.
I tot això creieu que, ara entro en la part més política, creieu que Espanya li reforça aquesta idea de país que es posiciona com a país anti-Trump, no? El fet que vingui Bad Bunny, ara també la visita del Papa també és molt significativa, no?
Mira, jo crec que el que està passant és que Trump ha tingut una força tan devastadora en tots els àmbits, eh? Des dels àmbits geopolítics fins als àmbits més de la cultura, de la llibertat de premsa, del tema dels immigrants, etc., que el que està provocant és una reacció mundial antitrumpista i està aglutinant gent, no només països que s'estan organitzant per passar de Trump, no? És a dir, avui nosaltres publiquem en el Idees, publiquem un article molt bo sobre la decadència d'aquest imperi justament per la imprevisibilitat de Trump i per la seva personalitat. Fixeu-vos que ahir va rectificar una decisió que ha portat a Europa de bòlit les últimes setmanes, que és allò de que se retiren les tropes d'Alemanya, de Polònia, etc, etc, i ahir rectifica i diu, no, enviaré 5.000 soldats més a Polònia. Ah, per què? Li pregunten. Diu, perquè em cau molt bé el seu president.
O sigui, que pensava que acabava de guanyar. A més, que ha guanyat...
No, però el que vull dir amb això és que ha aconseguit el contrari del que perseguia, que és generar una corrent mundial...
Empàtica cap a l'altitrantisme.
Empàtica contra ell.
I de
germanodes que estan contra ell.
Seguint la pregunta, si han de contestar la pregunta, és veritat que Espanya en això políticament s'ha posicionat, però Espanya no deixa de ser metròpoli, eh? En aquest context, vist des de Puerto Rico. És a dir, i això, jo crec que...
Sí. Menys que Estats Units.
Molt menys maneres, que Estats Units, per suposat. Ja sí, però mira, però és que hi ha una cosa
interessant. No, però és que Estats Units veu Espanya com un país comunista.
No, sí, però ell no mira des d'Estats Units exactament, ell mira des de Puerto Rico. És a dir...
Que igual ho sop, eh?
Que, és a dir, Bad Bunny és molt més, i en general la salsa sempre ha estat molt més de Nova York que dels llatins de Miami. I això és molt interessant, perquè els llatins de Miami... Yeah. Vull dir,
són de Miami, eh?
És una cosa molt concreta.
Alguns molt trumpistes.
Sí, clar. És Madrid més Miami o més Nova York?
Com a Madrid és latina. Més Miami.
Ferran.
Bé, jo crec que la generalització, no sé, jo crec que dependrà dels països i dependrà dels entorns, perquè, bueno, el gruix dels concerts els fa a Madrid i no és que precisament a Madrid hi hagi un entorn antitrumpista, eh? Vull dir, la presidenta de la Comunitat de Madrid va donar la medalla de la comunitat als Estats Units en plena ràtzia migratòria. Vull dir, no crec que Bad Bunny tingui una especial predilecció per Isabel Díaz Ayuso, precisament. Però això dependrà molt dels contexts. I després, individualment, no? Perquè Bad Bunny és un fenomen global, ara ja.
Sí.
I per tant, hi ha molta gent que el pot seguir...
És el rei de Spotify, vull dir, si ja està,
clar,
dius.
Hi ha molta gent que el pot seguir per unes simpaties, diguéssim, ideològiques, entre cometes, i hi ha moltíssima gent que el seguirà perquè és un fenomen global, perquè és un espectacle, per moltes altres coses. Jo abans citava U2, no? I és evident que U2 passa en un moment determinat a ser un fenomen global, i els que seguíem el U2 del Bloody Sunday, que seguíem el referent irlandès, diguéssim, pues després hi ha moltíssima gent que tot això, diguéssim, queda en un segon pla, no dic que desaparegui, però queda en un segon pla i agafa unes altres dimensions. I crec que Bad Bunny té aquest
component. Sobrepassa, també.
Sí,
no?
Sobrepassa, sí, sí. Absolutament.
Jordi.
No crec que tothom que estigui, perdona, Jordi, que tothom que estigui aquesta nit a l'estadi estigui pensant
en Trump i en Sánchez, sí.
Jo hi ha un tema de... pot semblar contradictori, però crec que té un cert sentit, no? És a dir, jo crec que la moguda anti-Trump la compartim moltíssima gent, però no tant les causes polítiques que es volen fer penjar de la moguda anti-Trump. És a dir, per mi Trump és gairebé un feixista, i té tics impresentables, i crec que és un perill mundial, i crec, com he dit moltes vegades, que serà el pitjor president de la història dels Estats Units, sense cap mena de dubte.
I del món.
Ara, quan em treus d'aquesta campanya anti-Trump i em comences a posar determinades causes que es pengen d'aquí, jo ja discrepo, ¿vale? Llavors, jo crec que això passa una mica també en el que puguin fer aquests grans moviments. I crec que està bé no demanar-los arribar a l'extrem. És a dir, un líder mundial, en aquest cas musicalment, que es pugui defensar davant l'amor davant de l'odi, la democràcia davant de la imposició, etc, etc, està molt bé, perquè la majoria ja no diuen res. Ara, si llavors a Madrid fa 10 concerts perquè hi ha molts latinos, no crec que puguem parlar en nom ni de tota la comunitat latina de Madrid, clar, ni molt menys en nom d'Espanya, no? El que sí que és veritat i és una altra cosa, que el control d'Amèrica del relat mundial, que va venir a través de Hollywood i en part també a través de la música, etc, etc, en aquests moments el relat l'estan perdent. És a dir, fins i tot gent que havíem simpatitzat amb la causa americana i d'Israel, és clarament que el relat s'ha perdut. L'han perdut. És a dir, és impossible defensar determinades coses, encara que filosòficament hi puguis compartir, no? Llavors crec que això és molt bèstia, perquè tinguent tota la indústria que tenen d'arma, però també tota la indústria de comunicació que tenen, estan perdent el relat dos països molt poderosos, no? I això és culpa de l'inútil del Trump.
Sí, també jo volia afegir una cosa respecte a això, el paper d'Espanya davant d'aquest relat, no? de l'orgull llatí que representa Bad Bunny. És veritat que hi ha un desafiament cap als Estats Units, no? amb la Super Bowl ho vam veure clarament, no? Un enfrontament a l'Amèrica de Trump i el que representa, però també des de l'imaginari cultural històric dels puertorriquenys, Espanya efectivament és tan metròpoli com els Estats Units, perquè és aquell país que també va sufocar i va reprimir la seva cultura, etc. Sí, sí, sí. Per tant, en els concerts d'aquests dies hi haurà estranya barreja també de sentiments, no?
Però jo...
La gran festa llatina compartida amb els espanyols, però al mateix temps a dir, però jo... vosaltres però estem, ara, estem dominant el relat de la música pop mundial ara mateix, que... cosa que Espanya no ha aconseguit fer mai.
És la perspectiva porto-riquenya seguríssim, però jo no crec que Bad Bunny vingui a la metròpoli imperial.
No.
I, i crec que pesa molt més, sent, sent el que tu dius...
En canvi, Nova Amèrica.
Pesa molt més, jo crec que ara el tema és... les polítiques de racials de Trump, les pel·lícules de les polítiques de persecució racial de Trump, i qui vol Europa portar aquí aquestes polítiques de persecució racial.
Jo crec que
si fa alguna apel·lació a Bad Bunny, no serà en relació a l'Espanya imperial, sinó en relació a vosaltres heu de ser dic de contenció d'aquestes polítiques de persecució racial. I aquí hi ha molta gent que està per aquestes polítiques de persecució racial. Aquí hi ha gent que voldria... Aquí hi ha gent amb partits, amb noms i cognoms, que voldrien que l'AIS estigués desplegat en format Mossos d'Esquadra i fes exactament el mateix que es feia als Estats Units, que és anar perseguint
estrangers... Jo crec que ho defensen filosòficament perquè passa molt lluny. Si això passés aquí, la reacció del país seria tan, tan fulminant...
Bueno, això també es deia dels Estats Units, que no podria passar.
És diferent.
Mira el que ha passat.
No, la cultura de la violència de les armes dels Estats Units és molt diferent.
Els Estats Units era el país de la llibertat i mira com estan ara.
Hi ha un partit que es diu Vox, que està creixent... que està posant en les seves condicions, no en les seves teories, sinó en les seves condicions de govern, una cosa que es diu la prioritat nacional, i que tot això suposa el que suposa. Crec que Bad Bunny això ho té molt
ahir
més en compte que no...
Ahir es va votar, al Parlament de la prioritat nacional, i el PP es va abstenir.
Una cosa que crec que potser no és el moment ara, però que em crida l'atenció, és la força d'arrossegament que tenim de grans moviments, la força que tenen, que és un fenomen, el que és més nou és això, és a dir, quan un cantant com ell aconsegueix cridar aquesta atenció i barreja de més elements de la política que el fan aparèixer com un element d'identificació amb molta gent, per una altra causa que no té res a veure amb la música moltes vegades, llavors es crea aquí un fenomen que és un fenomen d'una capacitat brutal d'arrossegament, però és un fenomen efímer. Fixeu-vos, és a dir, quan més fort, més efímer és en aquests moments. Llavors, això que ens sembla... Bueno, aquí ara els anticolonialistes estan pujant i progressant, la música els expressa. Molt bé, però demà pot ser una altra cosa, eh? Mm. I aquesta mateixa força d'arrossegament la estem veient en un altre sentit com les idees ultras també tenen capacitat d'arrossegament en segons quins àmbits, i te fas creus de com els joves es deixen arrossegar per qui no.
Sí.
I aquest seria un element també a tenir en compte.
Sí, però també cal aplaudir el que passa amb això, perquè és que sempre estem
que
dient
si no,
la capacitat
clar.
que té Vox, i també hem de posar sobre la taula la capacitat que té personatges com Bad Bunny.
I més inclús.
Sí. Jordi Vianchotto, que vagi molt bé el concert.
Molt bé.
Gaudeix-lo i ja en parlarem, segur. Gràcies per acompanyar-nos.